Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
Enfilem ja la segona hora de programa aquí a la ciutat i, com sempre, ens anirem fins al Transmet per saber com està la xarxa de transport públic metropolità a hores d'ara.
I ens ho explicarà la Marta Pérez. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda i moltíssimes gràcies. Recordeu que tenim una pregunta del dia que va molt lligada amb l'actualitat.
Sí, parlem d'horaris comercials. Haurien de tenir llibertat horària les botigues per poder obrir els seus comerços quan vulguin o no? Maria Lluïsa, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Què respons?
Que sí, que haurien de tindre llibertat horària. Perquè hi ha molta gent que ve de fora o molta gent que durant la setmana està treballant i no pot anar a comprar. Llavors també ells volen fer les seves compres. També, evidentment, els del comerç també volen tindre festa.
Per tant, Maria Lluïsa, aquesta és una meva teoria. Que tu, quan tens temps lliure, passeges, compres, sí, mires les coses amb més calma. És que si no, mira que he intentat entendre a vegades a les tertúlies els polítics, eh? Que diuen que, clar, que això només beneficia els grans centres comercials i hi ha llibertat. Jo crec que al revés. No, al revés, si quan tenim poc temps, pel que sigui, hosti, volem agafar-ho tot ràpid, ens anem allà a una gran superfície i dius, mira, aquí tinc una botiga, al costat tinc, o al mateix súper ho tinc tot, no?
Ja no et desplaces, ja no tens que agafar cotxes i esperar que t'hi portin i que...
En canvi, un dissabte al matí, si tens tot, un diumenge, si tens tot el temps lliure per anar al costat de casa passejant i anar mirant botigues, anar mirant, no sé, amb calma les coses, jo trobo sincerament que seria bo pel petit comerç, també.
Jo també. Bueno, i després hi ha una altra coseta, però aquesta no és... És que els carrers amb les botigues obertes fan molta més alegria. Quan passeges el diumenge i veus obert el comerç, dona un altre ambient.
Tens raó, és menys diumenge, oi?
Clar. Sí.
I després tot passa per racionalitzar també els horaris d'obrir i de tancar.
Sí.
És a dir, diu, no, és que aleshores hauríem de contractar més gent per els caps de setmana. Bueno, però igual un dilluns o un dimarts no ve ningú.
Exactament.
Tu fes un estudi. A la teva botiga entra algú el dilluns i el dimarts o el dilluns i el dimecres, no entra ningú, per què obres?
Ja.
Obre un dissabte i un diumenge i el dilluns i el dimecres tanca.
Sí.
A quines hores ve gent? Perquè això ja quan portes un temps ho saps. Entre aquesta hora i aquesta hora entren 3 persones. Hosti, no em surt a compte. Anem a racionalitzar les hores i obrim. D'aquí a aquí i d'aquí a aquí.
Recordo haver estat a Puigcerdà un dilluns i estava tot tancat, perquè dissabte i diumenge obrien.
Sí, sí.
Ara ja fa temps, eh? No sé,
ara
sí.
En qualsevol cas, jo trobo que és gairebé indecent que tu tinguis una botiga i no puguis obrir i tancar quan a tu et doni la gana.
Exactament.
O sigui, tu fas el que vols amb la teva botiga, no?
Sí, sí.
En fi, Maria Lluïsa, ens dius un número de l'1 al 10?
De l'1 al 10? Doncs el 5?
El 5, doncs t'emportes una ampolla de cava rosat, de Xamós.
Oh, molt bé, doncs moltes gràcies. Brindarem a la vostra salut.
Gràcies,
Maria Lluïsa.
Que vagi bé. Adéu-siau, adéu-siau.
Gràcies. Us parlo de Lujodux perquè, com us dic habitualment, tenen una oferta increïble per canviar una banyera per un plat de dutxa i fer-ho rapidíssim, en un sol dia i netejant la zona de feina perquè tot quedi perfectament net. Tenen més de 20 anys d'experiència sent els més grans especialistes en mampares de bany i reformes de la llar. Estan al carrer Sants 316, al 93 448 17 68 o a lujodux.com.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
I el dia 22 tenim una cita que no podem deixar passar al Palau de la Música Catalana. La Fundació Grup Afectats d'Esclerosi Múltiple organitza el 6è concert benèfic per obtenir fons per la recerca d'aquesta malaltia. Elena Franzoi.
Així és, la Fundació GEM, guanyadora de la nostra Ciutat Solidària 2014, organitza el dia 22 de desembre, com dèiem, el concert La Música Ens Mou per l'Esclerosi Múltiple, un concert innovador i transversal, però sobretot un concert benèfic. Per Melanie Mestre, el director musical del projecte, amb aquest acte s'està lluitant contra la malaltia amb una de les armes més poderoses que tenim a nivell cultural i social. Per Mestre, l'objectiu de l'esdeveniment té dues branques principals.
És un objectiu múltiple, es pot dir, perquè s'intenta recaptar fons per lluitar de forma científica, és a dir, que la Fundació GAEM es dedica a la recerca i també a portar a terme determinats assajos, doncs, perquè determinats fàrmacs funcionin contra aquesta malaltia. Però també a nivell musical és un repte per nosaltres perquè estrenem una bona quantitat d'obres que mai s'han escoltat a Barcelona.
El fil conductor de tot el programa seran les danses, músiques de diferents països i aspectes arreglades des del punt de vista més clàssic, però respectant l'aspecte més llatí de les peces. El plat fort del concert serà l'estrena mundial del concert per a piano i orquestra de la mà del mateix Melanie Mestre.
Un concert per a piano i orquestra que he escrit jo mateix sobre temes d'Astor Piazzolla, considerat per molts el rei del tango argentí, i després aglutinem també música de diferents ètnies, parts del món, com la música klezmer, amb clarinet solista i orquestra sinfònica, o la bossa nova i els ritmes llatins de sambas i rumbes de Lalo Schifrin, com a gran compositor brasiler, no? I pianista dels nostres dies.
Tot aquest gran cartell per posar solució i, sobretot, trobar finançament per una malaltia que es considera la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves després dels traumatismes. A Espanya hi ha unes 40.000 persones afectades, de les quals 6.000 es troben aquí, a Catalunya.
El desenvolupament científic i mèdic i farmacològic pugui donar els seus fruits. De fet, estan en medicaments experimentals i es troben en unes fases molt, ja molt, molt finals, doncs, de trobar solució potser parcial amb aquest problema que afecta molta gent i que té tendència a afectar-ne molta més en el futur. Si som conscients o no, jo crec que no. Jo crec que avui en dia falta molta consciència perquè fins que un no ho pateix si mateix, no és conscient de lo que és una malaltia.
Recordem per tots aquells que vulgueu aportar el vostre granet de sorra que l'entrada donatiu es pot adquirir a les taquilles i pàgina del Palau de la Música Catalana. També podreu trobar una fila zero per tots aquells que vulgueu participar i no pugueu assistir al concert. Tota la informació a la web de la Fundació GAEM, www.fundaciogaem.org.
Moltíssimes gràcies, Helena Fransoy. I saludar Pedro Palau Pons, facebook.com/PedroPalauPons.
No, igual és que m'he colat.
Ah,
sí, és facebook.com/loslibrosdepedro.
Ah, això sí, això és una altra cosa, dic, a veure si algú ens haurà canviat ara l'adreça.
No.
facebook.com/loslibrosdepedro, facebook.com/loslibrosdepedro, allà trobareu tota l'activitat, que és molta, de Pedro Palau, els seus consells, els seus llibres, les seves idees, el seu univers paral·lel en el que habita i en què tant ens agrada. facebook.com/loslibrosdepedro. Avui ens vens a parlar com a coach dels regals de Nadal. Segona part.
Sí, segona.
Recapitulem una mica el que ens havies explicat a la primera part.
Sí, anem a recapitular molt, molt breument, perquè, clar, estem amb aquesta temporada bèstia d'anar a comprar. Llavors, el primer que hem de fer és tot que tingui un per a què. Un per què.
Sí.
És a dir, jo per què estic fent el regal? Perquè toca, perquè estic obligat, perquè tinc un compromís o perquè realment em ve de gust fer aquest regal. A partir d'aquesta diferenciació, triarem un producte o un altre amb una il·lusió i amb un altre. Si el nostre perquè té una motivació real, ens ho passarem bé buscant, fent cues o buscant aquell estri especial. I si no la té, serà una mica rotllete i, per tant, no comprarem allò o no adquirirem allò que tingui un valor afegit per nosaltres i per l'altra persona. També és important distingir entre el que som nosaltres com a compradors i la persona que rebrà el regal. És a dir, estàs regalant allò que a tu t'agradaria que et regalessin a tu o estàs regalant realment allò que la persona li agradarà? Perquè moltes vegades fem el que diem el regal egoista, no? És a dir,
sí,
jo regalo a tu allò que vull tindre per mi, però no penso en tu. Llavors hem de pensar en l'altra persona quan fem aquest regal. A partir d'aquí, una mica el que havíem comentat és que hem de distingir el moment del tipus de regal. No és el mateix regalar algú quan les coses van malament o quan van bé, és a dir, està el regal disculpa, no? És a dir, si tu i jo ens hem emprenyat, el pitjor que puc fer és demà pel matí portar-te un regal.
Però ah, sí? El pitjor?
Sí, perquè tu pots prendre com una compra. És a dir, no estic demanant disculpes, estic comprant la teva disculpa.
És a dir, si acceptes el regal és com que t'he perdonat, no?
Clar, depèn. És a dir, no podem ajudar... M'enfado amb la Mònica i li porto flors. Per què? M'estic disculpant, però ja pot pensar que la meva ofensa té el valor d'unes flors i ja està?
Ja. Dir, però sí que hem de tenir la pell tan fina.
Hem de tenir, no, però sí hem de tenir la pell amb...
Jo accepto amb... regals, eh? Si,
sí, no, jo
si
també.
Si s'ha enfadat amb mi.
No, jo també.
Les flors em venen bé. Ens haguem
que...
enfadat o no?
Jo almenys no pensaré res. Vull dir que...
No, però...
Si us voleu enfadar i l'endemà em doneu un regalet, enfadeu-vos sempre que vulgueu.
Sí, el que passa és que és no deixa de ser un procés atàvic de compra. És a dir, quan algú, antigament, que érem caçadors o vivíem amb la tribu, tu t'emprenyaves, jo no estava, però quan tu t'emprenyaves amb el cap de la tribu, el que feies era intentar donar-li el teu menjar o algo que fos teu perquè ell t'acceptés de nou dintre de la tribu.
Més que res perquè no tallés el cap.
També.
Si era, també. Si era el jefe.
Clar, llavors és important això. Després, clar, fora d'això, ens vam quedar una mica amb el tema del moment de l'entrega del regal, no? És a dir, aquest moment especial del procés de l'obsequi. És a dir, pensem que ningú t'ha obligat a comprar res. Per tant, ningú t'ha obligat a fer un regal. Si algú t'ha obligat, ja saps que vas malament, no?
Sí.
Per tant, tens que assolir des del primer moment que tu estàs fent un acte lliure i que l'altra persona s'ho pot prendre bé o malament. Li pot agradar o no agradar. I això és algo que nosaltres a coaching diem és entrar dintre la part de la zona no controlable. Jo no puc controlar com reaccionaràs tu. Puc intuir com reaccionaràs, si t'agradarà o no t'agradarà, però no puc controlar quina serà la teva reacció amb aquest regal. Per tant, és un acte sense càrregues. És a dir, jo te dono un regal a tu o comprem qualsevol cosa, però no hem d'esperar. No hem d'idealitzar què passarà. És a dir, què passarà amb aquella persona.
Per tant, sense càrregues.
Res, tu dones el regal i deixes que les coses flueixin tranquil·lament a veure com reacciona aquella
persona. Sense expectativa, també? O no prefixada?
Exacte, sense prefixar expectatives i sapiguem que tenim una motivació. És a dir, nosaltres tenim una motivació per fer aquest regal, però no fa falta dintre d'aquesta motivació comunicar i fer l'anunci de per què t'ha regalat jo això. És a dir, allò que això t'ho he comprat perquè vegis quan me'n recordo a tu. I potser resulta...
Clar, no cal dir-ho, no cal explicitar-ho d'aquesta manera.
No, t'imagina que... O m'han recordat tu i com que t'estimo molt, Mònica, t'he portat una planteta i la Mònica em mirarà, em dirà gràcies, però ja saps que se'm moren totes. Llavors, no sé, no?
Poc has pensat en mi.
Clar,
llavors,
poc
no?
has pensat clar. en mi, no? És a dir, o el tema de... Perquè vegis
la data és important, també?
La data és molt important.
Perquè... Tenir-la clara i...
Sí, però hem de distingir entre el que seria la data oficial, és a dir, quan toca, i la data extraoficial, que és la verdaderament emotiva i realment efectiva.
És a dir, quan passa el regal, perquè sí.
Clar, és a dir, tothom s'espera que papà, que el Pare Noel o que els Reis Mags li portin alguna cosa el dia 25 o el dia 24 i el dia 6. Vale. Això és quan toca, és data oficial. O és com el dia dels enamorats, tothom espera el dia dels enamorats, o el dia de la mare o del pare, no. Tots aquests dies són dies cada dia de l'any, per tant, té més valor la data no oficial. No? El que passa és que clar, dintre de la data oficial també és important veure quan estem fent aquest regal, és a dir, hem de pensar si és un moment oportú, quan no és oficial, eh? Tu imagina que li agafes una capsa d'eines amb una persona que li agrada el bricolatge, que treballa en aquest sector i amb total has passat per allà i li dones, home, si li dones el dia després de que l'han acomiadat, potser no és el millor moment. És a dir, hem de triar ben bé la data. I després...
M'agrada molt una cosa que dius. Hi ha una pregunta clau que no s'ha de fer mai.
Sí.
Quan entregues el regal.
Sí.
Què és?
Bueno, te gusta? T'agrada?
Això no s'ha de preguntar.
No. No, és a dir, si t'agrada o no t'agrada ja t'ho dirà l'altra persona, o no. És millor canviar la pregunta del t'agrada o no t'agrada per un què et sembla.
És un error greu i a més el cometem tots, jo crec. Què t'ha agradat? T'agrada?
A més és que implica una resposta, no? Preguntar t'agrada això ja implica que t'hagin de dir que sí.
És que només hi ha una, exacte, només hi ha una resposta
clar,
possible.
És, no
et diran
sí no.
que no.
Clar. Sí o no, en canvi si jo et dic què et sembla... Això, tu tens moltes més possibilitats i no tens que forçar tant la situació. Però després n'hi ha algú que és més divertit encara, no? I és, jo t'adono el regal i tu encara estàs obrint el paquetet i jo te dic, es pot canviar, eh?
Sí, hi ha gent que ja s'anticipa.
Sí, és a dir, mira, aquí tinc el tiquet per si... A veure, què vols dir que es pot canviar? O sigui...
Ja estàs dient que tens dubtes de que li pugui agradar. En el moment que li estàs dient, tinc el tiquet abans que ho vegi...
I això entrem en un diàleg intern, és a dir, m'estàs dient que es pot canviar perquè penses que no m'agradarà, per tant, perquè m'ho has comprat. M'estàs dient que no m'agradarà i el podré canviar, per tant, vol dir que no has pensat ben bé què és el que m'agrada i el que no m'agrada.
Però escolta, a l'hora de rebre també de tenir clar com s'ha de rebre el regal, no?
Sí, perquè no sabem rebre, és a dir, hem de posar-se a les sabates de l'altre. Hem de saber, primer, és un obsequi. Per tant, l'altra persona se suposa que ha pensat en nosaltres, ¿vale? Se suposa que té una expectativa. Per tant,
Hi ha gent molt borde també rebent el regal, eh?
Clar.
Et fot allà la careta de peix bullit i dius, hosti, m'ho he estat currant aquí...
Clar, per tant, si no és el teu dia, si no és el teu moment, si no saps què tens que fer, tens que pensar què faria l'altra persona, com es pot sentir l'altra persona. És molt millor un somriure, una mirada tendra o una abraçada amb aquella persona, un gràcies, que no començar a fotre explicacions. És a dir, si aquella persona t'ha fet un regal, hauries de preguntar-te per què t'ho ha fet i hauries de pensar que està pensant en tu i que possiblement frases del tipus no és el moment, no tenies que haver-ho fet, per què t'has molestat, no feia falta, home... Això és millor evitar-ho perquè, en definitiva, estàs generant una corrent negativa de relació amb aquella persona.
Correcte. Doncs a facebook.com/loslibrosdepedro trobareu tota l'activitat d'aquest gran mestre i amic, que és Pedro Palau Pons. La setmana vinent jo no et veuré,
no?
Perquè però serà la meva setmana de vacances.
Ja per tant... vas a Finlàndia a entrenar-te com a Pare Noel, no?
Sí, exacte. Sí, sí. Per cert, que no sé si vau veure l'informe PISA, del que portem aquí dient tantes i tantes i tantes i tantes vegades, que Espanya és el país d'Europa on es posen més deures i que més de 4 hores de deures a la setmana és contraproduent pels nens, que no serveix per res, que més aviat és tot el contrari, i s'ha estudiat que els països on hi ha menys deures són els que funcionen millor. Sabeu quins, no? Finlàndia, per exemple. Per què, si això nosaltres portem anys i anys i anys denunciant-ho? Perquè no es pot conciliar vida familiar amb un nen responsable, perquè arriba el cap de setmana i ha d'estudiar, i arriba el diumenge i no pots anar a fer un passeig perquè ha d'estudiar, i arriba el Nadal i no pots muntar un viatge perquè ha d'estudiar. Si el nen o la nena és responsable, que és el que tots volem, coi, no el carreguis de feina els caps de setmana i les dates de vacances, perquè... és impossible conciliar la vida familiar amb la vida estudiantil. I això que ho veiem nosaltres, que no treballem d'això, ha hagut de sortir un informe ben fet i detallat per demostrar que tenim tota la raó del món. Però sabeu què passarà? Per qui els entrarà i per qui els hi sortirà. Seguirem estant a la cua del fracàs escolar, seguirem sent els pitjors d'Europa i del món perquè els importem un bledo. Us ho dic en sèrio. Els hi és igual que al cap de setmana els pares no puguin fer res perquè els nens responsables tenen deures. Després està l'altra banda de la moneda, els que no foten res. Això tampoc és. Però vull dir, hi ha ara mateix estudis fiables que demostren que més de 4 hores a la setmana de deures fora del col·le no serveix per res i és contraproduent. Que prenguin nota les escoles, si us plau, o els senyors d'ensenyament, que són els que han de dissenyar plans d'estudi. Han canviat 25 vegades. Fins que no canviïn això... no anirem enlloc. Gràcies, Pedro.
A vosaltres.
1:24. Lorena Molina, molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Qui és el ciutadà o ciutadana del dia d'avui?
Doncs m'estaves espantant perquè et porto una mestra.
Ah.
Et porto una mestra.
No, però... ja, els mestres m'encanten, però ells fan el que els hi diuen. Però si no hi ha ningú que els hi expliqui que això ha de ser així, que els nens han de tenir una miqueta de llibertat perquè si no els pares tampoc la tenen, doncs no anirem enlloc.
Bueno, la ciutadana del dia d'avui és Rosa Ferrer. Rosa ara ja està jubilada, però ha sigut mestra, professió a la que s'ha dedicat tota la seva vida, excepte a l'última etapa, que va estar treballant a l'Hospital de Sant Pau a Pediatria i a les tardes a l'Associació contra la Sida. Una feina que assegura que és molt dura, però que li agrada molt.
Estava ocupada amb dues coses molt serioses, molt fortes, però molt plenes. Una feina que m'ha agradat molt, que m'ha entusiasmat molt i em vaig decidir i vaig dir prou. Però prou perquè el temps passa de pressa, no? Perquè no m'agradés, em va costar. 4 cops a l'any vaig a Londres, veig les nenes, torno, passejo... Qual cosa que em pensava que m'hauria costat molt, que acostumava a treballar tant, jo era com un coet, fla, fla, fla. Sí, no podia parar quieta i ara vaig a poc per la vida i disfrutar.
Ara gaudeix de tot allò que no ha pogut gaudir anys enrere, degut a que no tenia temps. Ara va 4 cops a l'any a Londres, sé que té una filla que viu allà. Va marxar quan tenia 23 anys a estudiar i no va tornar. Va trobar l'amor a Londres i ara en té 42 anys, està casada i amb fills. Rosa ho porta bé, diu que amb les noves tecnologies parla quasi bé cada dia amb la seva filla i assegura que els fills han de volar i fer la seva vida. Rosa ara posa en ordre els seus records i sap que la seva vida ha estat una satisfacció. Sobretot assegura que ha estat un plaer treballar on ha treballat.
Llavors aprens a treure de la vida els petits moments, perquè no hi ha més, petits i punt. Bueno, a mi que sé, un mica drama, és Nadal, però és així, és així. Contenta amb el que feia abans, contenta amb el que faig ara.
Gaudir de la vida dels petits moments, amb aquesta frase que ens ha dit, acomiadem a Rosa Ferrer, la ciutadana del dia.
Molt bé, mira, és que podria llegir mil coses, eh? Informa de la investigadora, gràcies Lorena, Catherine Lecuyer. Los niños en España tienen muchos deberes y deberían jugar más. Con más estímulos no se están consiguiendo mejores resultados. En Finlandia dedican 4 veces menos tiempo a los deberes que en España. En el aburrimiento se encuentra la chispa de la creatividad. Hi ha molts i molts i molts informes. I no serà perquè jo en aquest programa no faci 10 anys que ho estic explicant, però no m'escolta ningú. I ja ho vaig dir, ho seguiré dient, perquè ho patim a les nostres pròpies carns, les famílies. Don Diego Díez, muy buenas.
¿Ya estás más tranquilo?
Sí, no, sí, yo estoy tranquilo. Pasa que, bueno,
ah, es triste.
Al final te hartas de no poder hacer nunca nada.
Es muy triste porque si lo hemos hablado muchas veces con amigos, si realmente una cosa tan importante, tú estás hablando de una faceta de lo que es la educación, pero si...
Pero que no te lleva nada, que lo están diciendo todos los estudios, que miren a Finlandia cómo lo hacen.
Pero ni siquiera, o sea, si no son capaces de ponerse de acuerdo... Después de cuántas has dicho, cuántos planes de estudio...
No lo sé, no lo saben ni ellos ya, si no se acuerdan ni de los nombres.
Si no son capaces de ponerse de acuerdo para una cosa tan importante como es la educación, pues tú lo has dicho, es que es una falta de respeto, es una falta de...
Pero si es que es lo fácil, cargarle el muerto a los padres, pongo deberes y que se apañen, que le busquen profesores particulares... No, oye, es que durante 8 horas en el cole hay tiempo de sobras, organízate la clase mejor, da media hora de clase y la otra media que hagan los deberes allí... Y tienen al profesor delante por si tienen alguna duda. Pues no, seguimos con esas clases arcaicas, antiguas, aburridas, de una hora de rollo, hablando y los niños subrayando. No, no, es que ya no estamos en esta era. Estamos en una era en la que ya lo tienes todo en un ordenador, ¿eh? Sí, sí. Y en la que tú tienes que ir racionalizando las cosas. Pero no les da la gana porque ya lo tienen prediseñado de un año a otro. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Damos una hora de rollo y luego, venga, fin de semana, deberes que el lunes pongo un examen. No, esto no debería ir así. Pero en fin, don Diego, yo lo que quiero hablar ya es del piques lo que piques, que sabes que ese carbolite a mí, por ejemplo, me va a salvar de tener remordimientos, porque a mí, mira, los canelones me los voy a tomar.
Sí, pues precisamente los canelones es
y los turrones van a caer y el cava va a caer,
claro, eso bueno, pues, es,
y los galets
y malo es que no se puede pensar en hacer en estos momentos dieta, o sea, son momentos en los cuales hay que disfrutar, bueno, salvando que haya algún problema.
Yo te digo que el pique es lo que piques, ya lo tengo, ¿eh? Y el año pasado no engordé ni un kilo.
Algún problema de diabetes o cosas por el estilo, que pero si una persona se preocupa por el tema del control de peso, ya tendremos tiempo de esto. Ahora, hay veces, y esto es cierto, que la mejor forma de adelgazar es no engordando.
Exacto.
Y entonces...
Quedarte igual.
El carbolite pues, es un producto que te ayuda precisamente a no engordar. Es un bloqueador de hidratos y un bloqueador de grasas al mismo tiempo, con lo cual lo que hacemos es que esa comida, la cual pues ya sabemos que vamos a ingerir más cosas de las que esto, que además siempre coincide que está es lo más bueno, ¿no? Dicen que todo lo bueno, como decían, o engorda o es pecado. Pues sí. Pues entonces el carbolite te ayuda a minimizar.
Pero te lo tomas un cuarto de hora antes de que llegue los canalones de la yaya.
Dos cápsulas antes de la comida donde te vayas a exceder y entonces pues de esa forma. Lo que tampoco vale, que también digo, bueno, como me estoy tomando el carbolite, pues me tomo doble de lo otro.
No.
Pues eso es hacer
No, pero bueno, lo normal es que si te tomas el bloqueador, el carbolite,
eso es.
Un cuartito de hora antes,
eso es.
Y bueno, como mínimo conseguiremos no ganar más kilos de los que tenemos.
La verdad es que funciona muy bien porque ahora en esta época...
¿Porque qué lleva, Diego? Perdona.
Lleva extracto de judía verde, el faseulus, que eso es lo que bloquea los hidratos, evita que los hidratos se transformen en azúcares y que a su vez se transformen estos en grasa, y por otra parte es un bloqueador de grasas.
O sea que es tecnología pura en realidad.
Bueno, son plantas.
Productos naturales.
Tecnología natural. O sea, son productos que se combinan o con la grasa, con los hidratos, para evitar de que se absorban, ¿no? Y entonces,
bueno,
por esto funciona muy bien. Y la gente lo sabe, ¿eh? Porque cuando llega el verano, cuando llega las navidades, en esto, la gente ya se viene y dice, es que me he quedado sin carbolite. Ya te vienen a buscarlo. O sea, que sabe que funciona.
A la dietética, ¿no? Bueno, también es verdad que podemos diseñar un plan también con Ángeles, la nutricionista, para que...
Sí, Ángeles, aunque la gente diga, ay, ¿para qué me voy a poner yo ahora a hacer dietas si voy a poner peso en las navidades, ¿no? Pues bueno, es una forma de verlo. Hay muchísima gente que ya está con Ángeles o que si quiere venir, que Ángeles en estos casos, no para esos días señalados, que como mucho va a recomendar el carbolite, pero sí puede dar dietas compensatorias. Yo me he pasado el día de Navidad y San Esteban, bueno, pues el día 27, pues haz esta dieta que vas a eliminar parte de lo que has hecho. Entonces estas cosas te las dan y siempre te va bien de tal manera que cuando llegues al día 7 de enero, pues no te mires en el espejo o te mires en la báscula y digas, ya, un año más.
Un año
ya
más.
He vuelto a poner lo que no debería, ¿no? Pues esto te ayuda.
Claro. Pues mire, este producto, que es fantástico, piques lo que piques, acordaos, ¿eh? Carbolite, lo pueden encontrar en la dietética, pueden reservar hora directamente con Diego o con Ángeles, la nutricionista, porque hemos dicho que la primera visita es siempre sufragada por la dietética, gratis, por lo tanto para vosotros, y luego os costará solo 10 euros cada visita. Lo podéis hacer llamando al 93 451 6626, yendo directamente a la dietética, Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, o creo Cuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, y si queréis comprar, porque estáis de fuera y no os queréis desplazar, queréis comprarlo directamente online, lo podéis hacer en ladietéticabarcelona.com. ladietéticabarcelona.com, aquí podéis hacer también las compras online. Teléfono 93 451 66 26. Muchísimas gracias, don Diego.
Venga, hasta el miércoles.
Saludos ya hasta el miércoles. Y si necesitáis dinero para poner en marcha un proyecto, un negocio, la reforma de vuestra vivienda o una necesidad de dinero puntual para una celebración familiar o un viaje, póngase en manos de los amigos de Dinero Credit. Seriedad, discreción. Te financian siempre teniendo un inmueble como garantía y te darán la respuesta a tus necesidades en tan solo 24 horas. Si necesita dinero, Dinero Credit. Paseo de Gracia 101, dinerocredit.com o llamando al 93 11 22 677, 93 11 22 677. Mila Cahue, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Autora de nuestro libro favorito, Amor del Bueno, que hoy nos va a explicar las claves para encontrar una pareja ideal, sobre todo en estas fiestas. Resulta que bueno, Navidad, bueno, no todo es malo.
Bueno, a ver, la idea fundamental es que a ver qué hacemos con esto de la pareja ideal, porque sabes que en estas fiestas se hacen como muchos rituales de Navidad, de pedir cositas.
Pero encontrar pareja que puede ser un buen regalo, ¿no? Encontrarlo.
Bueno, se pide, por lo menos se pide, ¿no?
Si no, aquí con las uvas en fin de año, la gente pide, por favor, que este año encuentre la pareja ideal, ¿verdad?
Sí.
Y sabes que también la noche del 24, que suele ser noche mágica porque es la más larga del año y tal, y todo esto, pues también hay como rituales, etcétera. Entonces os quería dar tres puntitos para que seamos eficaces en encontrar la pareja ideal o por lo menos en colocarnos bien mentalmente para ver qué es esto de la pareja ideal. Y bueno, pues el primer punto es que, claro, la pareja ideal siempre pertenece un poco al ámbito de nuestra imaginación, de lo que queremos, ¿no? Y sabéis que la imaginación la podemos utilizar como fantasía, como para evadirnos de la realidad, como momentos que nos resultan placenteros, o también la podemos utilizar para crear esa realidad, y lo que queremos crear es la pareja ideal. Entonces tenemos que distinguir muy bien si lo que estamos pidiendo es una fantasía o una realidad, y aunque suene un poco contradictorio, tenemos que ser muy realistas con el tipo de pareja que pedimos. Hacer esa lista de la compra, que los psicólogos somos tan pesados, de cómo queremos que sea por fuera, por dentro, por arriba, por abajo, izquierda, derecha, valores, etcétera, pero que sea algo que sea accesible, no que sea algo tan, tan ideal que realmente no exista y nos sirva para evadirnos, pero no para encontrar a esa persona.
¿Sabes cómo va el libro del secreto, no? Que dices que si piensas mucho en una cosa y estás todo el día pensando en eso y en energía positiva, al final se acaba cumpliendo.
Bueno, hay mucha gente que no está con esto. No.
No.
La verdad es que no.
Yo tampoco.
A mí esto de que se
no me ha tocado nunca la lotería, lo llevo deseando desde que nací.
Exacto, mira que me lo imagino y me veo.
Vamos,
ahí, lo visiono,
me he imaginado, ¿no? Casas chulas, piscinas, nada, no me ha
montañas
tocado.
De billetes,
pero ni un euro, no me ha tocado nunca ni un euro, imagínate.
Nada, ni un reintegro.
Nada.
Claro, yo creo que lo que sirve, por apretar mucho los puños y decir que era una cosa no sirve. Quizá lo que el secreto nos está queriendo decir es que aprendamos a enfocar bien nuestra mente y eso, que vayamos concretando, que esas imágenes que vemos, esos deseos que pedimos, lo que nos hagan es estar más cerca de la realidad, no más cerca de la fantasía. Entonces, en ese sentido sí puede servir, pero tenemos que hacer más cositas que apretar los puños y desearlo muy fuerte. Luego, otra cosa que solemos hacer cuando queremos la persona ideal, es decir, pedimos la persona ideal, pero ¿nos preocupamos por ser nosotros la persona ideal para alguien? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí, porque esperar lo ideal cuando nosotros no lo somos es bastante irracional. Y ahí tenemos que ir a lo de siempre, a que el amor empieza por uno mismo, a soy yo esa persona que me gusta como soy, que me he pulido las cosillas que veo que no funcionó bien, que me gusta convivir conmigo, que me admito mis errores, porque si yo no empiezo así realmente, ¿qué voy a esperar? ¿Para quién voy a ser ideal? Esto no quiere decir que nos tengamos que estar adaptando a unos y a otros.
En eso tienes mucha razón, porque hay mucha gente que espera que le solucione los problemas una supuesta pareja, ¿no? A alguna otra persona, cuando en realidad, si no solucionas los problemas tú mismo, no se van a solucionar nunca, ¿no?
Claro, ¿y para quién somos ideales nosotros? O sea, ¿somos ideales que alguien nos encuentre una persona incapaz de resolver problemas, incapaz de ser feliz? ¿Para quién somos ideales? Como bien dices, en vez de esperar a que los otros sean el ideal ese que nos haga felices, pues sabemos ser felices, sabemos encontrar a una persona que sepa ser feliz y somos muy felices los dos, pero el amor, como os decía, empieza por uno mismo y no hay que esperar lo que no damos.
¿Y la suerte? ¿En qué punto influye la suerte? Me refiero a suerte por estar en un sitio en un momento determinado, en una situación en la que tú puedas estar más abierto o más cerrado, que te lo haya presentado alguien y te diga que esta persona es tal, con lo cual tú ya vayas con una idea. O sea, ¿hasta qué punto la suerte puede influir?
Mira, la suerte siempre hay que contar con ella para todo. Quizá en ciencia se le llame ese 0,05% de probabilidad que no sabemos a qué se debe, pero que también la ciencia cuenta con ese factor imprevisible de que pueden ocurrir cosas que no sabemos por qué son. La coincidencia, llámalo como quieras, la ciencia no tiene nombre, pero siempre para todo hay que contar con ella. Y luego a veces hay gente que con un grado altísimo de que ocurra y otra, bueno, pues que no sé poquito, de bueno, así tenemos suerte y nos sale bien, ¿no? Pero siempre es un factor con el que hay que contar, ¿eh? La ciencia cuenta con ese 0,05%.
Claro, porque uno no puede plantearse, mira, hoy voy a salir y voy a encontrar pareja. Esto no va así. O sea, siempre llega la pareja en un momento inesperado, ¿no?
Bueno, y hay gente que es muy artista en esto de salir. Esta noche encuentro pareja y sabe ir con los ojos muy abiertos. Lo que pasa es que esto necesita mucha práctica, ¿eh? De decir, venga, voy a fijarme bien, abro bien los ojos. Hay gente que tiene un radar para detectar a gente buenísima, impresionante.
Así existe gente, ¿eh? Que dice, sí. A partir de hoy voy a tener pareja y la tiene.
Pues sí, hay, lo que pasa, ¿no? Que, bueno, a ver lo que eligen, ¿eh? Porque hay gente que elige lo primero que pasa que
claro,
les vale.
Hay gente que tiene unas expectativas un poco bajas, claro, también, claro, ¿no? Sí. Porque
mucho bicho viene, de haber ahí, ¿eh? En esa lista.
Viene ahí el otro defecto de cojo lo primero que me pasa y luego lo intento convertir en la persona ideal. Y claro, y el otro se queda a cuadros diciendo, pero ¿no te gustaba yo como era? ¿Cómo que ahora me tengo que convertir en otra persona que no sé ni qué me estás pidiendo?
Claro, te he imaginado desde el principio, cuando veas cómo soy en realidad y se pase la química, te vas a llevar un chasco.
Pero sabes qué pasa mucho de esto. Y bueno, sí. Al final lo que quiero decir es que cuando encontramos a la persona ideal, que la podemos encontrar, a lo mejor ocurre que no nos quiere querer y no nos tenemos que frustrar ni nada, sino que sí, hemos encontrado a la persona ideal, pero yo no soy la persona ideal del otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me hundo en la miseria? Pues no. Aquí en el amor nadie tira la toalla. Desde luego, si no nos quiere querer es porque no era nuestra persona ideal, quizá estaba casi a punto. Pero sobre todo seguir buscando, ya lo tenemos claro, y como os decía, no tirar la toalla hasta que por fin nosotros seamos los artífices con ese poquito de suerte de que la persona ideal esté en nuestra vida.
Ahí está, como siempre un lujo hablar con Mila Kauer. Recomendamos su libro Amor del Bueno para estas Navidades. Os lo podéis regalar a vosotros mismos porque realmente es una maravilla. Amor del Bueno, Mila Kauer. Muchísimas gracias, Mila, y feliz Navidad.
Felices fiestas, que lo paséis muy, muy bien, que ya tenemos muchas claves para pasarlo bien estas Navidades.
Y tanto que sí. Y si leemos el libro, todavía más. Amor del Bueno. Un besote.
Un beso, Mila.
Un besote para todos.
Saludos. Aquí a la ciutat, Onda Cero, Catalunya. Parlem ara dels autònoms i de la seva problemàtica.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujo Dux transformamos sus deseos en realidad.
La mayoría de los accidentes del hogar se producen en el baño y más concretamente en la bañera. Son muchísimas las obras que hemos realizado cuando la caída se ha producido. Quite su bañera e instale un plato de ducha antideslizante y evite dependencias. En Lujo Dux se la cambiamos de un día para otro. Visítenos en calle Sants 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujo Dux, 93-448-1768. 8-17-68.
Filla impura de Bolena, em parles tu de deshonra. Meretriu, indigna i obscena, en tu caigui tota la meva ira.
Arriba al Liceu Maria Estuarda. Rivalitat i gelosia entre reines. Amb el rerefons històric de la pugna entre Anglaterra i Escòcia. Al Liceu, entre el 19 de desembre i el 10 de gener.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Ser autònom no és fàcil, la situació actual tampoc ajuda. Però ara ja tenim a les nostres mans la guia definitiva dels autònoms, la millor manera per endinsar-se al món laboral per iniciativa pròpia i aprenent com funciona el sistema que regula la nostra vida professional. Aquesta guia proposa una aproximació a aquest món amb testimonis, imatges i reflexions que facilitaran l'entrada a aquest nou univers. I tenim a nosaltres un dels seus autors, el periodista i guionista Josep Maria Bunyol. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
El llibre pretén, entre altres coses, ser una guia de consulta, però està pensat per ser simplement un manual o també un treball periodístic per explicar aquest règim tan estrany i tan confós?
És una mica de tot, perquè ja és prou complicat haver de ser autònom com per a sobre fer una guia molt densa, no? Aleshores, el llibre el que pretén és, amb una mica d'humor també, posar-li humor, perquè al final és imprescindible.
És que t'ho prens a conya,
és que és això,
sent autònom moments... o et tires pel balcó.
Efectivament, ho sabem molts, no, això? Aleshores, el que pretén és ser una guia... Hi ha la part de treball periodístic, com tu ara deies, hi ha testimonis, per tant, parlem, es parla amb autònoms que expliquen què és per ells el millor, si és que hi ha alguna cosa millor, i el pitjor de ser autònom, i a partir d'aquí és mig guia, mig entreteniment, mig reportatge, no? Podríem dir.
A la cua de l'atur, per cobrar, no has trobat cap autònom, oi?
No,
perquè malauradament no tenen.
No, no. De fet, un dels mites que doncs ajudem a tirar a terra en aquest llibre és que un autònom té dret a atur, però pagant-s'ho.
Exacte.
I aquest és el tema.
Pagant, no? Un pastó, pagant el que després et donaran.
Sí, per tant, no hem trobat autònoms a la cua de l'atur.
Com diria José Mota, les gallines que entren però les gallines que salen. Per tant, no tens atur.
No, a l'hora de la veritat, no. Darrerament hi ha hagut totes aquestes suposades reformes per tenir també dret a incapacitat temporal, alguna prestació, però és que està tot tan acotat i tan car que no trobes gent que s'hi aculli.
En aquesta època actual, on aconseguir una feina és molt complicat i on ens diuen que hem de ser emprenedors i provar iniciatives, cada dia neixen més autònoms?
Cada dia
desapareixen més autònoms.
De fet, en els darrers anys havien desaparegut. Algunes de les dades que donem al llibre, per exemple, des de 2008, que és quan es considera que va començar la crisi, que a vegades jo crec que més que una crisi ha estat una coartada, per segons què, a Catalunya, per exemple, 5.000 botigues han baixat persiana.
5.000,
5.000.
Hi ha
molt botiguer, que és autònom, la majoria, evidentment, a Catalunya, però és que en el sector de la construcció també hi ha hagut 300.000 autònoms menys, perquè, clar, la bombolla immobiliària va petar. Per tant, segurament una de les coses que ara Rajoy i companyia deuen dir que també mostra que ens estem recuperant és que comença a haver-hi de nou autònoms. En el darrer any potser una mica més, però del 2008 cap aquí havia estat un desert.
De fet, Josep Maria, tu vas ser autònom des del 97 fins al 2008?
Sí.
I ara t'has tornat a donar d'alta?
Sí, no per voluntat pròpia, ja. Però aquesta és una història...
Saps periodista?
El món del periodisme... Algun dia s'hauria de fer el llibre no dels autònoms, sinó dels periodistes que volen treballar i viure de la professió, com
correcte.
Tu saps.
Sí.
I ha estat un motiu laboral. De fet, la meva història és molt curiosa, perquè jo, com tu dius, vaig ser autònom molts anys. Aleshores vaig passar a ser contractat per un mitjà de comunicació, per una productora privada, en aquest cas. La productora hereto el contracte de la productora a un mitjà de comunicació i només he estat durant un any assalariat, amb vacances pagades, amb paga doble, com Déu mana.
Jo la meva vida mai m'he tingut una paga doble. No sé el que és una paga doble.
Doncs escolta, no t'ho aconsello, perquè quan te la donen, l'empresa al final se n'adona. Ui, aquest en surt massa car, que torni a ser autònom.
Sí.
Una mica la sensació que tinc és que he tocat la paret i m'han tornat a dir, neda, vés cap mar endins, que si està
més
bé... Vés
cap allà, perquè si no...
Sí, ens surts més barat d'aquesta manera, no?
Mirant les dades i les diferents explicacions que es troben al llibre, Espanya és, si no el pitjor, un dels pitjors països europeus per ser autònoms. No només autònom, sinó emprenedor. Per què tantes complicacions? No interessa ampliar aquest mercat? Perquè, insisteixo, veieu les notícies o escolteu què diuen a les ràdios o llegiu als diaris. Els polítics sempre tindran el mateix missatge. Ei, que s'ha de ser emprenedor, que nosaltres ajudarem a que tu, la teva iniciativa... No. Tu compara't amb altres països. Què fan altres països? I es fotran vermells com un pebrot, els polítics,
sí.
Sí.
Al llibre hi ha un capítol de comparació amb països europeus i crec que és el que fa plorar més, perquè et posa exemples com Gran Bretanya, on pagues, segons el que facturis, però un mínim de 10 lliures al mes, que serien uns 13 euros o una cosa així.
Això és el que pagues, sent treballador autònom.
Sí,
aquí dius
sí.
A Nova York, per exemple, un neoyorquí necessita 72 hores i 800 euros per crear una empresa. Un espanyol necessita 6 mesos i més de 5.000 euros per crear una empresa.
Sí.
Compareu.
Sí, aquesta és la dada. De fet, la major part del llibre que originalment està escrit en castellà és del Toni García Ramon. Jo he fet l'adaptació a Catalunya i un capítol específic, i aquesta dada la dona el Toni en un dels capítols del llibre.
És molt heavy,
És molt heavy. I altres exemples. Tu deies això, no? Els polítics no els interessa que hi hagi emprenedors? Clar, sobre el paper, sí. I fan coses com, per exemple, en el llibre es parla de la tarifa plana d'autònoms, que això és interessant per la gent que ens escolti que es plantegi ser autònom. Jo m'hi he pogut acollir, perquè no és que fos autònom per primera vegada, però també si fa 5 anys que no ets autònom, t'hi pots acollir, i això vol dir que en lloc d'aquells 260 euros de cotització mínima, que és el que fa el 80% d'autònoms perquè no pots permetre't pagar més, amb la tarifa plana durant 6 mesos pagues 50 euros.
Durant 6 mesos? Durant 6 mesos. Els primers 6 mesos, tinguis l'edat que tinguis?
Tinguis l'edat que tinguis, sempre que no hagis estat mai autònom, sigui la primera vegada, o bé faci més de 5 anys, com era el meu cas, que no ho ets.
Pagues 50 euros. 50 i després, euros. A partir del 6 mes, que aquí és on ve el problema?
Sí, aleshores puja a 113
sí?
I durant 6 mesos més, i hi ha uns últims 6 mesos que, t'ho dic de memòria, però diria que són uns 180 euros aproximadament.
És a dir, et donen una mica de carència.
Sí, well. Per dir-ho així. Durant un any i mig no pagues la cotització completa, aquests 260 i escaig.
Sí, sí, sí. Dèiem que el llibre té molts fragments d'humor i també un puntet de mala llet, que és el que ens agrada. S'ha utilitzat aquell llenguatge a propòsit perquè el tema no resultés feixuc?
Sí, sí, una mica és això, perquè és que una guia d'autònom, sense, a més hi ha unes il·lustracions fantàstiques del company Cristóbal Fortunes, en el llibre el que fem és, considerem que hi ha molts autònoms que treballen fora de casa, però els que sí que treballem a casa, com és el cas de molts periodistes també, o de guionistes, un dels elements imprescindibles a la taula és la tassa, no? Allò que a vegades en diuen el MOOC, no? Aleshores, totes les il·lustracions són tasses que són autònoms, que treballen...
Tasses autònomes. Un fragment del llibre, eh? Els autors no es fan responsables de l'ús d'alguns d'aquests consells o de la seva aplicació irregular. O sigui, que facis el que facis, si et persegueixen, no vinguis a trucar a la nostra porta perquè no pensem obrir.
No, això és
una guia que està bé, però...
És una cosa... No, això sobretot va per un capítol que es diu Trampes i trampetes, que això ja diu ben clarament el que hi ha.
Que pots fer alguna trampeta perquè la cosa...
A veure, t'expliquen coses, el que fa tothom, o el que fa molts autònoms, no? Concentrar les factures en determinades èpoques de l'any i donar-se de baixa d'autònoms unes altres èpoques.
És a dir, demanar que només... és a dir, escolta, si tenia que cobrar 4 mesos, faig una única factura i em pagues els 4 mesos junts.
Exacte.
Ja posem el concepte que sigui.
Sí, no? Hi ha gent que ho fa. És una trampeta, hi ha gent que ho fa, una trampeta
jo no
relativa.
Jo no conec a ningú.
Personalment no, però sí que és una cosa que passa.
També vull dir que és d'aquelles coses que si ho coneixes no ho dius. No?
Sí, però vaja, és com allò, no? De l'economia submergida. Això en aquest cas penso que tampoc és una trampa tan escandalosa. Si tu et pots esperar a cobrar una factura 3 mesos per no pagar de cotitzar d'autònom,
correcte,
ho pots fer, no passa res.
I si només pagues un mes de cotitzar.
Exacte.
Alguna trampeta més, així que heu detectat a les entrevistes?
Sí,
o...
sí, una de les trampetes que també es fa servir, que aquesta sí que ja és més és allò off the record, no? És que et facturi un tercer, algú de la un familiar, un amic, algú que...
Factura per tu.
De qui confiïs, has de confiar-hi molt, això és una de les advertències que fem, no?
I li pagues els impostos.
Ah, exacte, sí. Tu li pagues els impostos i ell et factura, és una altra possibilitat.
Alguna altra? Que...
Jo vaig explicant.
Ai, m'és igual que es faci trampes, és el que se'ls mereixen i després ho roben tot ells.
Sí, també tens raó. No,
jo fins que no vegi el Millet, el Montull i tots aquests a la presó, que no em diguin que un autònom fa trampes.
Aquests no eren d'autònoms, eh? No ho van ser mai, em sembla, aquests. No els hi va fer falta.
Si van a la presó estaran a l'hotelet,
sí.
Com van tots els famosos.
Sí, sí, exacte. Nosaltres el que diem, que és una cosa important, és que si tu factures menys de 7.000 euros l'any no t'has de fer autònom. Perquè hi ha gent que facturant més s'arrisca. I aquí sí que ja és on nosaltres no ens podem fer responsables del que... Perquè és veritat que ara Hisenda està molt per a punyetes, està inspeccionant el detall i segurament està inspeccionant en la gent on menys hauria d'inspeccionar o mirar. Però,
estan mirant moltes empreses petites o estan tirant més de mitjana empresa cap amunt?
Jo crec que estan fent una mica de tot. Excepte grans fortunes, que ja sabem que hi ha hagut amnisties fiscals i totes aquestes històries, jo crec que la gent com nosaltres, allò que factura unes quantitats normals, també se'ls revisa molt les declaracions, les declaracions trimestrals d'IVA, l'IRPF, tot això s'ho miren molt amb lupa ara. Per tant, el consell de no fer res, de no donar-te d'alta d'autònoms, és molt arriscat i nosaltres no ho podem dir. Expliquem que hi ha gent que ho fa, no? Com també hi ha gent que a vegades doncs igual factura la meitat del que cobra, ja, també, és a dir, quantes vegades el lampista ens diu si esto lo queremos con IVA, no?
Exacte.
Doncs també un autònom que faci altres feines pot arriscar-se a fer-ho, no?
Escolta'm, i el que dèiem de l'atur, no? Sobretot l'atur de llarga durada... Quan s'arreglarà això? Perquè és que és un abús increïble. Estàs pagant i pagant i pagant i pagant i de sobte no hi ha feina i no tens dret a cap mena d'atur, a no ser, com tu has explicat molt bé, que hagis pagat un paston descomunal i després et diguin, mira, ara tens... No, insisteixo, ho tornarem a dir. No cobres l'atur. Les gallines que entren, però les gallines que salen.
Sí, sí.
Ja està.
Mira, sobre això hi ha una part interessant, penso, del llibre, que és del capítol que he escrit jo respecte a Catalunya. Ens vam plantejar com serien els autònoms si Catalunya fos independent. Quina diferència hi hauria, no?
Què passaria? Autònoms? Sí, explica'm.
Dir, com autònoms, jo t'he de dir que ens vam posar en contacte amb els partits que a llarg termini o a mig termini es plantegen la independència, Convergència i Unió i Esquerra Republicana especialment.
I què deien?
I ens han atès i ens han respost, però bàsicament el que han fet és dir-nos que la situació actual no pot ser. És a dir, una mica és com si anessis al metge, saps aquell acudit de l'Eugenio? Hágaselo mirar.
Ells diuen que canviarien la situació dels autònoms?
Ells diuen que està malament, però no et diuen...
Ah, no diuen que ho canviaran.
Ells fan el diagnòstic, però no et diuen el remei. És el que et deia. Vas al metge i que et dius, esto está fatal, hágaselo mirar.
És que si t'haguessin dit que canviarien les coses, et diria que no m'ho crec.
Ja.
Perquè ho dirien per guanyar vots,
clar,
però després no ho fan.
A veure, han estat honestos en aquest sentit perquè no han promès la xocolata, allò, l'oro i el moro. No?
Ja.
Però sí que és veritat que ells veuen que la situació no pot ser. Vam parlar, ja et dic, amb un diputat de Convergència i Unió, el Carles Campuzano, que ens deia que caldria que hi hagués un règim transitori perquè la gent doncs pogués adquirir més drets. La dada que et donava abans. Clar, tu com més pagues, més drets tens, però quan el 80% dels autònoms estem cotitzant pel mínim, que són aquells 260, alguna cosa va malament, perquè no hi ha drets als quals ja no renunciem perquè no els podem pagar.
És així.
És així.
Per cert, el dia que el llibre entrava a impremta, el govern va anunciar una rebaixa de l'IRPF pels autònoms del 21 al 19%.
Sí, la friolera de 2 punts.
Sí, el 2015 al 18 i el 2016... No, el 2016 el 18 ja,
sí,
no?
Sí, exacte. L'any que ve serà el 19 i l'any següent el 18, la retenció d'IRPF.
Per tant, com arriben eleccions generals... la neta dels ulls dels polítics sempre són els autònoms i les promeses que després duren un any o mig any.
Però jo recordaria els autònoms que ens escolten o els futurs autònoms que també són votants que, molt bé, ara ens baixen el 19 i el 18, però és que fa no recordo quants anys estàvem al 15.
Exacte.
Ens ho van pujar al 21 i ara com una gran cosa, és el que et deia abans.
Com una gran cosa ens ho deixen al 18.
Sí.
Oi, que bons que són.
És el que et deia abans, la crisi és una coartada. Perquè si realment tot va tan bé com ens està dient el govern espanyol, en aquest cas...
Han dit que s'ha acabat la crisi, no?
Sí.
Que s'ha acabat la recessió.
Doncs si s'ha acabat la crisi baixem el 15 com estava, no?
Correcte.
Doncs no.
No.
No, no. I mira que hi ha eleccions, com tu dius. Però no.
No, però és el que tu dius, és la trampeta.
Sí.
Trampeta, estaves al 15, has pujat al 21, ara al 18. Està molt bé el 18.
Sí, no. Hi ha moltes situacions aberrants i en el món dels mitjans de comunicació ha passat durant molts anys, no? El tema que també surt al llibre de passada, perquè donaria per molt, dels autònoms dependents, que són els que facturen més del 75% a una sola empresa. Quanta gent coneixem, i això sí que ho conec per experiència,
sí,
que estan 8 hores en una empresa, però des del primer dia que hi són fins a l'últim són autònoms, no tenen cap mena de lligam amb aquella empresa i li poden dir, mira, demà no vinguis.
Això en principi no es podria fer, però clar, és això o res.
Clar, al final era una situació legal durant molts anys que s'ha acabat una mica regulant. També hi va haver una època, que aquest seria un altre tema, que els sindicats consideraven que l'autònom era un empresari i per tant que érem dels altres. No?
Els sindicats, aquests que pobrets,
sí,
que estan
Després,
malvivint.
Sí, bé, depèn del cas. No?
Per això dic, pobres sindicalistes, tu has vist el país com està?
Estan fatal.
Han donat la cara per tothom. S'han mullat, han anat a les reunions amb els polítics,
sí,
i ara la majoria estan en la ruïna, pobres.
Sí,
clar, perquè no els vol ningú.
Em fan molta pena, i també em fan molta pena els comitès d'empresa de moltes empreses on, sabent que hi ha treballadors autònoms, mai han fet un pas perquè aquesta gent tingués una relació laboral justa i ajustada a les hores que hi dedicava.
Però res a veure amb els sindicalistes, Josep Maria. Bé. Ells sí que han donat la cara.
Alguns.
I de veritat, estan a la ruïna tots, eh? Sí. Ni han tingut ajudes, ni han anat a paradisos, ni tenen grans cotxes.
Yeah.
Els líders sindicals estan tots fatal.
Sí, es veu que sí.
És un gran exemple, aquest país.
No han anat mai de mariscada, no? Però, mai. Alguns, segur que hi ha sindicalistes bons i, de fet, els sindicats han acabat fent-se ressò d'això dels autònoms dependents, hi ha federacions d'autònoms dependents dins d'alguns sindicats, però és veritat que fa uns anys, fa 15 anys o així, si tu eres autònom, eres un empresari. I en el fons, una altra cosa que es diu al llibre, l'empresari autònom no existeix. És la idea de que un autònom és un empresari, en el fons, sí que hi ha autònoms que contracten gent, cada vegada menys, han anat baixant en els darrers anys, però en el fons tu ets... És a dir, ets
tu treballes per tu.
Clar, tu ets un empresari. És a dir, un empresari autònom és una idea una mica contradictòria, perquè en el fons...
En el moment que et va una mica bé, et recomanen que montis una SL.
Exacte.
Per tant,
exacte. Per alguna cosa serà.
Sí, sí. Autònoms, la guia definitiva, Josep Maria Bunyol, periodista, és un dels autors. Jo crec que està molt bé que ho llegiu, perquè, com dic, us explicaran moltes coses que us interessaran, i a més amb humor, perquè ho entenguem i perquè no se'ns faci la cosa molt indigesta. Jo t'agraeixo molt que estiguis aquí com a corol·lari, després de tot el que hem parlat. Ser autònom a Espanya o a Catalunya, sí o no?
Si no tens més remei. és que és la resposta. De fet, és una de les coses que diem. Planteja't bé abans de ser-ho si ho has de ser per pebrots, perquè és així.
Quedem entesos, amic Bunyol.
Gràcies.
Moltes gràcies, eh? Seguim a la ciutat, això és Onda Cero Catalunya.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
En Seguros Meridiano nos adaptamos a las necesidades de su familia ofreciéndole las garantías más actuales del mercado. Confíe su tranquilidad y la de los suyos a Seguros Meridiano. Infórmese en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
¿Te apetece un buen café? Ven a degustar el mejor expreso Illy en Fasano Café. En nuestra tienda encontrarás las mejores ofertas y descuentos para las máquinas, las cápsulas, todo lo que necesitas para hacer un perfecto expreso Illy. Corre, ven. Abrimos todos los días. Fasano Café, calle Loreto 2, esquina Burdeos.
El invierno trae consigo crisis de asma, gripe, y los enfermos de EPOC sufren mayores exacerbaciones. A veces la enfermedad inmoviliza o impide el traslado a unas urgencias saturadas de enfermos. Si padece problemas respiratorios, Neumólogos a Domicilio es la solución. Llame al 625-05-1010. En Barcelona, las 24 horas del día, todos los días. Neumólogosadomicilio.com. 625-05-1010.
A Hyundai Masterclass tenim tan clar que els nostres cotxes són els millors que t'oferim 5 anys de garantia sense límit de quilometratge. Visita les nostres instal·lacions de Hyundai Masterclass a Barcelona i escull-nos per compromís, per tranquil·litat, per qualitat, per tracte, per preu i pels 5 anys de garantia sense límit de quilometratge. Més informació a masterclass.es.
¿Deseas tener un hijo? En Instituto IEGRA Tres Torres te ofrecemos las más avanzadas técnicas de fecundación in vitro y el programa Embarazo Garantizado, el único en España que te ofrece un número de ciclos y transferencias ilimitado a un precio cerrado. Si no conseguimos que te quedes embarazada, te devolvemos el dinero. Visita embarazogarantizado.com o llama al 931-2584-52. 931-2584-52.
Hace un par de meses sufrí un accidente de tráfico. No sabía dónde asesorarme y mucho menos cuáles eran mis derechos. Busqué a los mejores profesionales independientes. Llamé al 93-448-1009. Me asesoraron, conseguí la máxima indemnización y lo mejor es que ahora conozco todos mis derechos.
Eres Servicios Jurídicos, especialistas en accidentes de tráfico. 93-448-1009. 93-448-1009. Y eresserviciosjurídicos.com.
La Fonda Espanya, ubicada a l'Hotel Espanya, al centre de Barcelona, junt al Liceu, us ofereix l'oportunitat de regalar una experiència gastronòmica en un marc modernista únic. Informa'ns del menú que t'agradaria i gestionarem la comanda i el lliurament de la targeta regal Fonda Espanya totalment personalitzada. Per més informació podeu visitar la nostra web, hotelespanya.com, o al telèfon 93 550 0000.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujo Dux transformamos sus deseos en realidad.
La mayoría de los accidentes del hogar se producen en el baño y más concretamente en la bañera. Son muchísimas las obras que hemos realizado cuando la caída se ha producido. Quite su bañera e instale un plato de ducha antideslizante y evite dependencias. En Lujo Dux se la cambiamos de un día para otro. Visítenos en calle Sants 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujo Dux, 93-448-1768. 8-17-68.
Filla impura de Bulena, em parles tu de deshonra. Maratriu, indigna i obscena, en tu caigui tota la meva ira.
Arriba al Liceu Maria Estuarda. Rivalitat i gelosia entre reines. Amb el rerefons històric de la pugna entre Anglaterra i Escòcia. Al Liceu, entre el 19 de desembre i el 10 de gener.
Siguis on siguis, escolta Onda Cero Catalunya quan tu vulguis. Trobaràs informació i tots els àudios dels teus programes favorits. OndaCero.es/Catalunya. La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.